Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El govern local posa sobre la taula quines opcions té Sant Cugat per fer realitat habitatges bifamiliars en habitatges unifamiliars existents. La mesura, que necessita un canvi de planejament urbanístic, serà tema de debat a la jornada sobre l'habitatge que l'Ajuntament organitzarà aquest novembre. Aquestes jornades, que s'han presentat aquest dimarts amb la participació d'una quarantena de persones de diferents perfils, formen part de la reformulació de la taula d'habitatge, que s'obre més a la participació, amb la voluntat de construir el model d'habitatge de Sant Cugat amb el major nombre possible d'agents. L'habitatge familiar és un tipus d'edificació creada per acollir dues famílies diferents en un mateix immoble. La modalitat consisteix en la divisió de l'espai en dues unitats d'habitatge, amb entrades i serveis independents. Comissions Obreres, UGT i USO fan una crida a tots els centres de treball de l'Estat espanyol, públics i privats, a fer una aturada de 10 minuts aquest divendres a les 12 per la Dana. La convocatòria compartida per Foment del Treball i Pimec té un doble objectiu: mostrar el condol i suport a les persones afectades per la catàstrofe i instar la mobilització dels recursos públics necessaris per a la protecció de les feines, la cura i l'allotjament d'aquestes persones. L'empresa santcugatenca Fractus, especialitzada en el disseny d'antenes per a dispositius electrònics, ha nomenat Jordi Hilario nou CEO de la companyia. Hilario, que es va unir a Fractus l'any 2005, assumeix el càrrec amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de creixement de l'empresa i consolidar la seva posició en el mercat de l'Internet de les coses. Hilario agafa així el relleu de Rubén Bonet, qui després de 25 anys al capdavant de la companyia n'assumirà la presidència executiva. I en Comú Podem vol impulsar la creació de comunitats energètiques a Sant Cugat. Els comuns defensen aquestes formes d'autoconsum col·lectiu en les quals els participants es beneficien de l'energia renovable que produeixen per garantir l'accés just als recursos locals i promoure un ús eficient de l'energia. Tot plegat ho han exposat al text de la moció que en Comú Podem presentarà al ple municipal de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre. I Sant Cugat compta des del 1996 amb la xarxa de consum solidari, una entitat que treballa per promoure la sobirania alimentària i un sistema de producció i consum alternatiu al model capitalista establert.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vell a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 7 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Dani Vilaró i Roser Ezequiel, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem d'assetjament escolar a motiu del Dia Internacional contra la Violència Infantil. L'entrevistarem Cindy Peñalbert, psicòloga especialitzada precisament en assetjament infantil. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Tindrem sessió de fisioteràpia amb Kate Capó. I afegirem una mica d'arts escèniques avui per conèixer la pua de la mà de Pau Sans. I per acabar parlarem de la celebració de Santa Cecília i del programa Música en Família del Conservatori de Sant Cugat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
Faves comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem, entre d'altres coses, de l'estat de salut del català i de l'ús que se'n fa als comerços de la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eva Tataret, mediadora literària, el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional, i la Roser Fequiel, veïna de Sant Cugat. Molt bon dia a tots tres.
Hola, bon dia.
Estàvem fent una pretertúlia, això sí, del resultat de les eleccions als Estats Units, però com que no ens volem deprimir de bon matí i ens queda un xic lluny, aterrarem els temes més a prop, més a Sant Cugat, i parlarem de l'estat del català arran d'una notícia que hem publicat els darrers dies a la ciutat d'un informe del Servei Local de Català i el Consorci per la Normalització Lingüística, que aborda en quin estat de salut es troba el català en els comerços de la ciutat, des de la retolació, a la llengua d'interacció, etc. Abans, però, si us sembla, fem una radiografia. Posem aquest context. La presència del català en la retolació a les botigues ha baixat a Sant Cugat. Això és segons, com dèiem, de les dades del darrer estudi de l'Ofercat de la Generalitat, que diu que s'ha produït una lleugera caiguda en la retolació principal dels establiments de la ciutat, que passa dels 71 punts al darrer informe que es va fer el 2019 al 64. Pel que fa a la llengua oral usada a les botigues, també ha patit una reducció, en aquest cas de 4 punts, situant-se al 50 sobre 100, és a dir, a un 50%. Fem com una ronda de titulars per parlar, diguéssim, d'una radiografia des del vostre punt de vista. Quin és l'estat de salut del català a Sant Cugat? Dani.
Bé, jo crec que hi ha les dades, hi ha la percepció, no?
Exacte.
Que és les dades que són les que heu donat i aquests estudis, no?, que assenyalen una situació, i especial que tu perceps com a ciutadà quan vas a comprar o quan vas pel carrer o quan parles amb la gent, no? Les dades són les que són i aquí no hi entraré gaire, no? Però bueno, està clar que el comerç, com que també ha canviat el comerç de la ciutat, i hi ha un comerç potser menys local, menys aterrat, diguem, a la realitat de la ciutat, arribada, diguem, de grans marques o de grans noms, doncs potser això també té un impacte en aquesta retolació amb menys català, no?, a la ciutat. Pel que fa a la percepció, doncs jo personalment distingiria, no?, entre el que és, per exemple, la restauració o així, que sí que...
Que de fet l'informe ho fa, eh?
Sí.
Parla de diferents sectors.
Et trobes en situacions en què sí que dius, ostres, costa parlar català o que m'entenguin o hi ha més dificultats. I després hi ha una cosa que sí que em preocupa, que també en parlarem, que és tot el tema de l'atenció als serveis, no? Per exemple, el tema de la sanitat, no? Que aquí sí que hi ha una derivada important, que és que la gent necessita, no? O sigui, no és un tema de vull que m'atenguis en català, no? La gent necessita poder explicar què li passa o com se sent o si està malalt amb la seva llengua, i això és una cosa que sí que preocupa, que hi hagi aquest retrocés, no?, en l'atenció al català. Però vaja, he llançat com algunes reflexions, no?, sobre les dades, però en general jo tampoc no seria apocalíptic, amb el tema del català. Vull dir, jo per Sant Cugat em puc moure en català i parlo en català amb tothom, i és la primera llengua que utilitzo quan entro en un comerç, dic bon dia i parlo sense cap problema, i no m'he trobat tampoc en cap situació d'aquestes tenses, no? Uh-huh. Però sí que és cert que bueno, comparant potser amb uns anys enrere, sí que, no, 10, 15, 20 anys, sí que es detecta alguna de les coses que s'assenyalen en l'informe.
Roser, Eva...
Mira, estic tan d'acord que jo quasi no caldria dir res. No, no, senzillament el que ha dit ell, clavat. Clavat és el mateix que penso.
Això, sí, el comerç, no?
Evidentment, i el que diu ell, a l'entrada d'aquestes grans firmes, digue'l el que vulguis, tanta gent de fora que realment que arribes tu a la botiga i vols dir bon dia, és que no et diuen ni bon dia a vegades. I dius, jolín, i el que dius tu, potser que tens el referent d'anys enrere, que entraves més en un petit poble, que dius, tothom es coneix, i entrar en una botiga i dir bon dia és el mínim que es pot dir. I trobes que no et diuen ni bon dia moltes vegades, no? Ni en català ni en castellà. Zero. Aleshores, sí que a mi això em sap greu, em sap greu.
Després en parlarem també, si és que tenim temps, del canvi que ha partit aquesta ciutat també amb un creixement molt, molt ràpid en les darreres dues dècades, sent un poble d'uns 20.000-30.000 habitants.
No?
Exacte. Exacte, a una ciutat que les dades oficials encara no ho registren, però vaja, podríem parlar ja dels 100.000 habitants. Eva, comparteixes una mica aquesta radiografia?
Sí, sí, jo crec que el... Bueno, militar, no? Una mica ara... Jo sí que has de militar una mica per mantenir el català, no? Perquè també és veritat que, bueno, no sé, no? La gent canvia molt ràpid, no? Quan tu parles en català i la persona que et contesta en castellà, normalment canvies, no? I el fet de no canviar, no? És com una... Bueno, jo em sento com militant, eh? I, bueno, a casa sempre ens diem molt perquè, no? Diem, és que estaria molt contenta la Carme Junyent avui, no? No? Quan fem alguna cosa de... No, no, he mantingut una conversa sense canviar, no? Malgrat la resposta sigui...
Quan tu parles... moltes vegades els catalanoparlants canviem. Quan l'altra persona ens entén i no ens ha demanat
jo
tampoc en cap
moment
que fem
aquest canvi. Ni molts cops ho agrairia, perquè jo l'estic aprenent o l'estic... Mm. Sí. No?
Jo crec que el canvi, el que he notat jo, el canvi és que molt sovint, no? O per feines que he fet, no? Que m'han demanat que no canviï l'idioma, que sempre parli en català, no? Quan treballes amb canalla. I la resposta, no? No hi havia resistència, no? Uh-huh. Jo sí que he notat ara, fa un temps, resistència. Vull dir, que et diguin que quan estàs dient el teu DNI no t'entenen en català, no? És que no t'entiendo, t'ho dic més a poc, no? 4... 3, o sigui, és impossible que no m'estiguis entenent, no? I llavors això, clar, provoca un punt de tensió, és el que deies tu, no? Aquesta tensiones, no? Perquè dius, mira, és igual, és que, o sigui, el que vull ara és pagar i marxar, no, diríem? O, llavors, ostres, aquest punt de tensió, que és el que jo crec que no hi havia abans. Vull dir que si la persona que tenies al davant li costava una mica més, tu anaves més a poc i aquí ens entenem tots, no? Aquesta resistència, i que és el que també, que suposo que també apareix a les dades aquestes, no? Amb els nostres adolescents, no? Hi ha una resistència,
sí,
no?
Sí, tema joves el podem abordar perquè realment...
És una passada. Mira, hi ha una cosa que l'any passat, perdó, que... Uh-huh. Però l'any passat, no? Me'n vaig com a donar molt. Vaig estar fent un taller d'estudi assistit amb un centre de primària d'aquí, i tenia uns nanos. Els tallers d'estudi assistit són canalla que normalment, doncs, a casa no tenen qui els ajudi a fer els deures, uh-huh. I estan una estona més al col·le i fan els deures. La premissa era que, evidentment, no? Sempre es parlava en català amb aquells nens, però a vegades tenien, bueno, algun problema d'idioma i tal. Vale, perfecte. Tercer, quart, cinquè i sisè, el mateix. Era un alumne, però és que és com molt representatiu, eh? Sempre ens havíem parlat en català, no? Amb alguna dificultat, quan parlàvem els pares, per un castellà no parlant, jo parlava en català i els pares parlaven en castellà i ens enteníem perfecte. Primer de l'ESO, igual. Segon, va començar una mica. I a tercer, només parlava castellà. Aquest nen no tenia cap dificultat. Però va agafar el seu... Saps? Va fer com un... Sí. Ara no cal ni que m'esforci.
Jo crec que això té un nom, que són xarxes socials. O sigui, quan es produeix el clic aquest, diguem, de l'entorn... Això, quan són nens i no tenen accés, diguem, a les xarxes socials i parlen català normal, no? Quan arriben a una certa edat que ja tenen l'accés al mòbil i tot aquest impacte dels TikToks i diversos que no funcionen en català, aquí es produeix un canvi, no? Jo també ho he vist amb la meva filla, hi ha una certa edat que el català deixa de ser com la llengua
que no és guai.
Habitual o de relació entre ells, i dius, per què, si sempre heu parlat català, no? Uh-huh. I és, jo crec que és aquest entorn o aquesta utilització de xarxes socials que fa que la llengua que rebin, no? Tots els impactes que reben, bàsicament són en castellà, i l'acaben adoptant com a llengua de relació, no?
No? Ja no els hi fa falta, no passa res. És aquesta la cosa, no?
La necessitat.
Que no passa res. No passa res si parles només en castellà.
Anem a posar-hi dades, si voleu. Sí. Segons les dades de l'IDESCAT, d'un estudi sobre la llengua fet el 2021, que són les darreres dades que tenim, a Sant Cugat, el 98,3% de les persones residents de la ciutat entenen el català. El percentatge és el més alt en municipis de més de 50.000 habitants. Parlaríem gairebé de la totalitat de residents de la ciutat que parlen el català. I aprofitant que hem obert el meló dels joves i de l'educació, anem a posar-hi dades també, perquè segons una enquesta realitzada també aquest 2021 en àmbit català, només el 47% dels professors s'adrecen als alumnes en català. Això vol dir que ho fan menys de la meitat. Carai, i el 2006...
Això és fort, eh?
Sí, molt, sí. I si retrocedim al 2006, els professors que s'adreçaven en català a l'aula eren el 64%, per tant, eren més de la meitat. Què creieu que ha canviat en aquests 15 anys? Perquè parlava ara el Dani, apuntava, per exemple, a l'efecte de les xarxes socials. També és veritat que estem en un món més globalitzat que fa 20 anys, i a internet l'anglès també guanya presència. Sí. Ho veiem en la retolació, per exemple, dels comerços, sí, que no està en català, però és que tampoc està en castellà, no? Està en anglès.
O alguna carta.
Sí. O alguna carta.
Sí, no, t'adonen la carta en anglès.
De cafeteries i coses així, de brunch, brunch i coses d'aquestes.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Què ha passat en aquests 15 anys? Perquè si bé l'alumnat hi pot tenir interferència, doncs aquesta globalització en un món on ells han viscut, aquesta tecnologia, aquest accés a les xarxes socials, el professorat, si bé també és més jove, evidentment, però hi ha un decalatge que va del 47 al 64% en 15 anys, quan la llengua vehicular continua sent el català en l'educació al nostre país.
Clar, aquesta dada em sorprèn, perquè o sigui, mirant-ho des de fora del món educatiu, que no ho conec, però ostres, això vol dir que diguem que el professorat no està complint, no, el que és el sistema d'immersió, no, lingüístic, que és el que tenim aquí, no? En principi s'haurien d'adreçar en català, després els nanos que parlin el que vulguin, no? Però ells s'haurien d'adreçar o haurien de fer les classes en català, no? Llavors, clar, aquí tenim una diferència molt gran, no?, entre el que és la realitat i el que hauria de ser.
Però no creus que és perquè també el professorat, crec jo, entén que perquè l'entengui la gran majoria ha de parlar...
Però entendre'l l'entendran,
sí,
no?
El 98%, clar, diguem, dels sanguetens entén el català.
O no saben expressar, potser, no,
bueno,
sé.
Però és bastant comprensible. La resistència, aquest punt de resistència, de resistència al català, no? És com... Bueno, també és veritat que el català a l'escola, no? Es fa servir des de... No sé com... No, va dir autoritat, però no val, no?
Sí, com, bueno, com
a
llengua institucional. No?
Ah, institucional, no? Gràcies. Almenys mal que estàs. No? Com institucional, llavors. És veritat que és normal, no?, que des dels més joves hi hagi com allò que ve de la quimana, doncs no, ara no vull.
Això està bé, també. Vale. No, però potser amb el català, sí, però en general. No?
Pot haver una cosa d'aquestes. Però... És difícil d'entendre que en una classe, no, tu facin la classe en català perquè és com l'han de fer, però quan s'adrecen, encara que quan li pregunta l'alumne en castellà, canviïn l'idioma, no? És el que... En sí. principi, no, tu fas la classe en català, respons en català, sí, i t'entendrà, perquè amb els nous vinguts, és veritat, sí, que les aules d'acollida obrim un altre meló. Però, en principi, és estrany que, o sigui, tens pocs alumnes a la classe que haguessin vingut fa 2 minuts i que no sàpiguen, entenguin res, que n'hi ha, a la pública passa, però passa poc.
Jo, o sigui,
uns alumnes que fa un any que estan aquí ja poden entendre. I si no, parem-nos, qui toqui i reflexioni.
Sí.
Perquè això... I després, una cosa que has dit, no? De la gent que hi viuen, un
98,3%.
Valen. I la gent que hi treballa, perquè no tothom que viu a Sant Cugat treballa a Sant Cugat. Jo crec que aquesta dada és una mica com esbiaixada, perquè, no, quan parlem dels comerços, molta gent que treballa als comerços de Sant Cugat no viu a Sant Cugat. No estaria dintre d'aquest percentatge.
Però en tot cas serien gent de la comarca, clar, o de l'àrea metropolitana.
Sí, sí. Clar, però vull dir que també hem de pensar una mica, no? Vull dir que... Bueno,
sí, perquè és cert que si miréssim dades, no la sé, però si miréssim dades d'àrea metropolitana, això es desfumaria, no?
De fet, Sant Cugat és la quarta ciutat on més es parla i s'escriu en català. Només passa pel davant Vilanova i la Geltrú, Girona i Manresa.
Que ja no és àrea metropolitana.
No, que no és àrea metropolitana.
Sí, amb això...
Tot i que Manresa, per exemple, és una ciutat que acull moltes persones migrades,
sí,
i les dades ens demostren que això...
no té per què...
Està pel davant de Sant Cugat, que també acull moltes persones migrades, potser aquests mal anomenats expat serien els majoritaris. Però pot, les persones migrades potser no són el mal endèmic del català, i ens ho demostren les dades, que una ciutat com Manresa sigui la tercera de Catalunya on més català es parla. Si tornem als comerços, allò que ens deia la Roser del Bon Dia, l'informe de l'Ufarcat, no?, també analitza, un cop entrem en un comerç, com s'adrecen al client. Només el 51% ho fa en català. Us sorprèn aquest biaix?
Clar, però si tu entres al comerç i dius bon dia, també se t'adrecen en
després, ja. Puja al camp, després
si
puja.
Si tu entres i dius bon dia...
No tothom, uns ostres, que sí, però uns altres no, eh?
Puja al 75%, això és el que l'estudi diu, disponibilitat lingüística, no?, que és l'adaptació del comerciant al català. Un cop una persona li parla en català, en quina llengua li respon, les dades diuen que el 75%... ho fa en català. Per tant,
ja
puja.
D'entrar dient bon dia.
No sé. No.
Sí, que però consideres moltes... més, no? El salut que et fan els dependentes, les botigues o així. Sí que és veritat que d'entrada, bon dia. Però després ja, com ja entren tots amb ells, ja desvien el que a gran majoria.
I quan, no sé si vosaltres heu notat això, quan et demanen que parlis en castellà. No? Això també és...
Això són casos molt concrets.
Però
també.
No sé si tant...
Jo m'he trobat en casos molt concrets.
Bueno, potser...
El metge,
sí, que passa, no? Que et demanen que parlis en castellà, que no t'entenen. Ho has de repetir, clar, una manera passiva de fer que... de pressionar perquè canviïs és quan no? Un cafè amb gel... con leche, no, amb gel. Llavors, no, al final, cada tercera vegada ja, si no és que això, no, milites, no, és com, acabes canviant una mica, però sí, jo sí que m'he trobat. Dir-me que no m'entenen. Llavors, això és com un... Clar, i això ja no està a les nostres mans. Està
potser és la minoria de les vegades, no?
Bueno, no creguis que tampoc, eh?
Clar, això depèn, és això que dèiem, de l'experiència de cadascú, no?
Clar.
En tot cas, sempre tenim la possibilitat, no?, si volem mantenir el català, que és un dret que tenim als ciutadans de Catalunya, és dir-ho amb les dues llengües. No m'entens?
Sí. Torno, cafè amb llet és el cafè con leche.
Exacte.
No creieu que, en aquest cas, l'empresari, digue-li, restaurador, ja quan contracta aquesta gent, aquesta base mínima de dir, bueno, quin coneixement tens en català?
Això és el que hauria de ser, sobretot si estàs de cara al públic.
De fet, la llei diu que tots ens hem de poder relacionar en català, per tant, implícitament vol dir que totes les persones que treballen de cara al públic han de poder, com a mínim, entendre aquest català. En tot cas, des del Servei Local de Català i el CPNL es fa una oferta a tots els comerços de la ciutat on es desplacen directament als comerços, on fan uns cursos d'introducció al català, perquè com a mínim un bàsic, perquè evidentment la nostra realitat és que som un món de persones que migrem des d'aquí a altres punts i des d'altres punts cap a Catalunya, i evidentment ningú n'és ensenyat i no podem parlar el català el primer dia que arribem a un lloc, requerim d'un temps d'aprenentatge, i possiblement quan arribem a una ciutat nova i necessitem una feina nova, doncs potser no sigui la primera prioritat, sobretot per aquelles persones que ja coneixen el castellà i per tant ja tenen la comunicació assegurada. Ara bé, jo crec que també hi ha una part de responsabilitat, evidentment institucional i també social, de donar l'oportunitat a aquestes persones de parlar el català, i també és veritat que hi ha un biaix racista, deixem-ho dir així, quan a vegades les persones catalanoparlants veiem una persona que té el color de pell o una fesonomia que, segons els nostres estàndards, no és de persona catalana, i directament ens hi adrecem en castellà, perquè crec que podem coincidir que això passa.
Que segurament pot haver nascut aquí...
També, una mica d'educació.
I pot haver, però aquesta persona pot haver nascut igual que...
I parlar català millor que tu.
Sí, exactament. No? Pues, sempre poso un exemple quan parlem d'això de les Six Sisters, que són aquestes germanes de Vic, que són negres, i que quan acaben un concert, que elles canten en anglès i canten en català, les feliciten per parlar el català, i els diu gràcies, jo també et felicito, no? És que soc de Vic.
Clar.
No? Et felicito tu també, perquè tu també el parles molt bé. És a dir...
Jo admiro això.
També hi ha un biaix quan algunes persones, no totes, evident, s'adrecen a persones que no són blanques i normativament de pura cepa, diguéssim, catalanes, que hi ha persones que s'hi adrecen en un altre idioma, només per una qüestió racista, per entendre'ns.
Amb el tema de la rotulació, jo no sé si hi ha una normativa, o sigui, quan tu obres un comerç, hi ha una normativa. Llavors, això està, diríem, a la taulada de l'administració, no?, de revisar, i si tu fas una... no? Poses un negoci aquí, has de posar, rotular-ho, reviso, i si no està rotulat, doncs...
De fet, s'està fent aquest exercici, no passar directament a la multa, a la penalització, sinó d'informació, perquè potser hi ha persones que no...
Fa temps això, que ho s'ha de fer, perquè jo quan tenia la botiga que ja fa cap a 7 anys, 6, cap a 7 anys que l'he tancada, ja era l'associació...
Al carrer de Sants, la Roser tenia una botiga.
Jo era de la Junta de l'Associació de Comerciants i ja ens demanaven, sobretot, posar preus, noms, quan fèiem les rebaixes, aquestes coses, tot en català. I jo recordo que la Creu Coberta Sants, tot, perquè era tota la societat, hi havia botigues que deien jo no penso posar-ho en català perquè això m'aprivarà ventes de la gent que no el parla. I vaig pensar, perdona? Això t'estic parlant tants anys enrere. És a dir, d'allà, de llavors, ençà, això ha anat...
Pues ja ens fixem tant en el cartell i menys en l'aparador.
Jo m'hi fixo molt. No, en sèrio, m'hi fixo molt.
Ho dic per posar aquesta resistència, no? En un
l'altre dia estàvem per allà on està el 22 arroba, i hi havia, bar Manel, un, i dels brans i cafè, no sé quantos, hi havia 2.000. Va ser un moment...
Allà sí que tots són...
Era molt... A més, és que la carta fora també estava, i era com, perdó, i si ara jo entro i no, i o ve el iaio de Torn, i demana un cafillet, un carajillo no li posaran, no? Perquè no l'entendran. Va ser molt curiós. A més, és que va ser un moment de... Anem a mirar-ho, no? Perquè no donava crèdit, perquè hi havia com tres o... Sabes, com molt seguit, però es van trobar un bar normal i corrent dels senyors que estan a fora, normals, eh? Vull dir que... Però pocs, no? I molts d'aquests amb molta rotulació, i botigues amb molta rotulació que estava directament en anglès o en castellà. Va ser com... També és un barri, no?, un sector molt, molt curiós, però és igual.
Bueno, el centre de Barcelona, la part, diguem, del voltant de Plaça Catalunya, Quinaona, tot això...
Però la normativa és la mateixa, diríem, no? Ha de ser la normativa la mateixa.
La normativa és igual, perquè és una normativa catalana. De fet, també passa a Sant Cugat, perquè moltes persones nouvingudes són europees que parlen l'anglès, i, per exemple, tenim ESAD com a universitat, que també porta molts estudiants internacionals que es comuniquen a través de l'anglès, que vindria a ser l'esperanto al real, no? I també trobem moltes cafeteries i comerços que donen servei a aquestes persones que tenen l'anglès en la retolació i també a les cartes, no complementària a vegades, sinó en detriment de la llengua catalana. Abans heu apuntat del tema de la salut, que el Dani deia que precisament des de tots els àmbits, potser quan anem al metge és un moment que estem més vulnerables i necessitem explicar molt bé allò que ens passa i que ens puguin entendre molt bé allò que expliquem. Els darrers mesos, de fet, hem vist als mitjans de comunicació algunes queixes de ciutadans perquè no podien ser atesos en català als CAP. De fet, l'Ajuntament està implementant una bústia per a aquelles persones que es queixin de forma nominal i no anònima puguin fer arribar la seva queixa en aquest sentit. Us sembla problemàtic no poder-vos adreçar en català, ser atesos en català en l'àmbit sanitari?
Per mi és un problema molt gros.
Molt gros, molt gros.
Clar, perquè aquí ja no estem parlant de si ens sentim més o menys còmodes, sinó que estem parlant d'això que deies, no?, de poder explicar, poder transmetre què m'està passant amb la teva llengua, no?, amb la teva llengua materna, que és com tu ho explicaràs millor, i aquella persona t'ha de poder entendre com tu ho estàs explicant, no? Si no, això pot acabar amb un impacte negatiu en la teva salut, no? Perquè no hi ha un bon diagnòstic o no hi ha una bona comunicació, i això sí que és un problema, no? I clar, aquí té a veure amb com s'ha plantejat o el que ha passat els últims anys, no?, que és l'arribada, diguem, de personal que no entén el català, que fa canviar l'idioma al pacient, i clar, aquí jo crec que sí que hi ha una responsabilitat de les...
Deixa'm posar-hi dades.
De les institucions,
Dani,
no?
Segons aquest mateix estudi de l'IDESCAT, el 40% dels professionals de l'àmbit sanitari estan formats fora de Catalunya i no tenen un bon domini de l'idioma. Aquí obriríem un altre meló, que és que estem fent malament perquè els professionals que formem des de les universitats públiques catalanes no es quedin al sistema de salut català.
Que hi ha poques places, a més, i això ho conec també per temes familiars, no? I llavors, clar, aquí sí que hi ha un problema de gestió, no? De com s'ha gestionat això, que ha provocat un problema i que està provocant ara aquest problema de poca comunicació entre pacients i personal sanitari, amb un possible impacte Com deia, negatiu en la salut de les persones.
Sí, sí. En la gent gran també, no? Això fa clar. Com més...
Encara més, clar,
encara
perquè
més.
Els costa més d'entendre...
Més vulnerables, no?
Coses. I en canvi, jo estic amb aquesta edat, i si és veritat que no sé si és perquè la manera de ser d'ells, de, parlem de quan gens de fora, no ho sé, però no tens... I parlo per mi personalment, per l'experiència, que en tinc algunes... I és un altre tarannà, és una altra manera d'explicar, més... No ho sé, no vas al metge amb aquella tranquil·litat que dius, confiança, pacient, metge. No, a mi, potser tinc una...
També és veritat que els metges que abans estàvem acostumats, als metges de capçalera, que potser els tenien durant molts anys...
El de tota la vida,
que potser genera aquesta confiança amb la situació crítica que té el sistema sanitari actual... no tenim aquest... més enllà del tarannà de cadascú, que després hi ha una qüestió de pell, de si ens entenem més o menys,
però
no tenim aquest referent que ens coneix, que sap què tenim i quines patologies hem tingut i quin és el nostre entorn
per fer el seguiment. Però a part del tarannà que deia, no és el tarannà, és simplement que vas, jo què sé, d'un dia pel mes que ve, val? Vas el mes que ve, et visita un. Podeu, per motius equis, has de tornar-hi, i és un altre, o un altre, i dius, bueno, jo quants metges he passat pel mateix diagnòstic.
Mira, un dia en parlarem, si voleu, de...
Perquè van, no ho sé, o van refent rotacions, o se'n van, no ho sé.
Del sistema sanitari, perquè la ciutat, ho dèiem, s'acosta als 100.000 habitants, hi ha reivindicacions del quart cap, des de Marea Blanca, per exemple, prefereixen, no?, redistribució de sanitaris perquè les infraestructures hi són... La residència és un meló que ens donarà per una altra tertúlia. Un altre àmbit on s'assenyala des de sempre la manca de professionals que parlin el català és la justícia.
També.
Segons les mateixes dades d'aquest estudi, només el 47% de... M'equivoco, només el 7% de les sentències que s'emeten a Catalunya són en català. Segons el Departament de Justícia de la Generalitat, només el 20,4% dels jutges i magistrats, el 45,9% dels secretaris judicials i el 12,4% dels fiscals i el 56,6% de la resta de membres d'òrgans vinculats tenen el nivell necessari per treballar. Què en penseu? Perquè si és veritat que la sanitat requereix d'aquest entendiment de la llengua, per comunicar-nos bé i per fer-nos entendre bé i per entendre bé què ens diu el professional sanitari, quan estem a la justícia tampoc acaben de ser normalment situacions còmodes i hem de tenir l'oportunitat d'explicar-nos i fer-nos entendre bé. 7% de les sentències s'emeten en català a Catalunya.
No conec l'evolució, no? Però sí que tinc la sensació que això ja ve de llarg. O sigui, que sí, com amb els altres temes que hem parlat, sí que hem pogut veure els últims anys com la cosa ha anat empitjorant, això de la justícia és com estructural, no? Com que sempre ha passat, no? I suposo que té a veure amb qui accedeix a la professió de justícia, sempre s'ha dit, no?, que si els jutges també són d'una determinada capa social i també tenen un determinat origen...
Doncs que es requereix certa estabilitat econòmica o benestar econòmic per accedir...
Llavors això dona un biaix, no?, de quin tipus de gent és la que és, molt respectable, però que té unes conseqüències, no?, que és això, no?, doncs que puguin, que no tinguin aquesta sensibilitat ni aquest ús del català normal, no?, però la justícia em farà fet que sempre ha sigut un terreny poc...
Sempre ha estat a la cua,
sí,
no?,
podríem dir. On el català no ha penetrat, no?
Tanmateix, va haver un moviment, no?, necessitem jutges catalans,
clar.
No?, això va ser com un... Això justament avui ho he preguntat al meu fill petit, que ha començat a fer dret a l'autònoma, i realment tenen alguna classe que és en castellà, i a més ja ho avisen, però fan com un... O sigui, el llenguatge és en català. Llavors, avui m'ho ha dit, però no m'ho he apuntat, però em deia que hi havia alguns jutjats que la majoria de les... M'ho ha dit amb dades, ho sento, hauria d'haver-ho... Que es feien les sentències en català, i m'ha dit un parell de llocs on deien que sempre fan les sentències en català. Suposo que també depèn del jutge que hi hagi al
capdavant. Cosa que no hauria
de ser. I de la idiosincràsia de...
Clar, i una altra cosa que també que era... Això ens ho van dir... Hi ha un moviment per fer el llenguatge més...
Més planer i més senzill.
També
en la
cobertura de l'escola.
En castellà o en català.
Exacte. L'idioma.
I això és una cosa que jo crec que és també superinteressant de valorar, no? Aquesta... perquè sigui més accessible.
Per una elit, només.
Sí, perquè si no entenem. No entenem. Encara que siguis molt llest, sigui, hi ha temes judicials que no ho entens, no? I llavors, bueno, aquesta voluntat de que sigui en català i que sigui més entenedor, no? Sobretot que sigui entenedor, això també és molt interessant. Però, bueno, el tema del... A més, no sé, tinc alguna amiga que és advocada, que parlem habitualment en català, i quan fa referència a alguna cosa, a alguna llei, perquè ha estudiat en castellà, ho diu en castellà, perquè és com ho han après, no?
Sí.
I això també deu de passar en molts àmbits, eh? Suposo que també... Potser a la medicina també passa, no? Gent que... són catalanoparlants, potser la seva consulta...
Sobretot aquelles persones que han estat escolaritzades també en castellà,
clar,
que no fa tant,
anys,
era obligatori, no?
Bueno,
no fa tant.
El que passa és que amb els que són més nous, el que dèiem, no? Amb els docents més joves, amb els sanitaris que són, no? Que s'incorporen, aquests no hi ha justificació, no? Perquè ja, en teoria, han fet tot l'ensenyament en català. Mm.
Ens queden segons per arribar al final d'aquesta tertúlia. M'agradaria que em fessi un petit titular, tot i que sabem que aquí no traurem la solució d'un tema tan, tan complex i amb tantes arestes, de què podem fer perquè el català, no vull dir allò que sigui més sexy, no? però que la gent li vingui més de gust a parlar-lo i recuperar una mica l'ús social d'aquest català que veiem que està en detriment.
Mm-hmm. Jo copiaria una mica el que ha dit l'Eva abans, no? d'aquesta militància, és a dir, no passa res normalitat que tu parlis en català i no fer-ho un problema d'això, no? I agafar-ho també amb delicadesa, vull dir, que quan et trobes aquesta resistència que et pots trobar, doncs no enfadar-se, no? Ser persistent i fer-ho amb amabilitat, que crec que es pot fer, no? I jo crec que normalment la gent et respondrà bé.
Sí, perquè jo crec, conec gent i volen, tenen la voluntat de voler parlar-ho bé, el català, i no parlen més per por de fer
la vergonya, no? A vegades
ho dic malament, que t'ho dic, no, si és millor això que no fer-ho. I tu t'has d'animar, i inclús amb els crios petits, amb els teus nens, parla'ls-hi, que és la manera que tu iràs socialitzant allò i tirar quedant, i quan dones compte ho parlaràs amb un altre català. I sembla que sí, que sí, que això agrada, encaixa.
Bueno, el català jo crec que s'ha de... està a les nostres mans, no? És parlar-ho sempre, no? I quan no t'entenen, parlar més a poc, que això funciona, eh? Parles més a poc.
Doncs amb aquests titulars finals, amb aquestes receptes, podríem dir, no?, de bona voluntat, ens acomiadem, ens tornem a trobar més endavant en aquest estudi Ramon Barnils, Dani, Roser, Eva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
Gràcies a tu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La unitat d'atenció als alumnes en situació de violència va detectar el curs passat, el 2023-2024, 1.037 casos d'assetjament escolar, gairebé el doble que l'any anterior, quan se'n van detectar 684. Coincidint que la UNESCO va designar el primer dijous de novembre de cada any com el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, inclòs el ciberassetjament, avui al Faves Comptades hem volgut convidar la Cinti Peñalver, psicòloga especialitzada en assetjament infantil, per abordar aquesta temàtica i conèixer quines eines tenim com a societat per posar-hi fre. Cindy, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cindy, des de la Conselleria d'Educació, responsable d'aquesta unitat, expliquen que l'augment detectat en els casos atesos per l'USAP no es deu, en diuen, necessàriament a un propi augment de la violència als centres, sinó a l'increment de la conscienciació per part de tots els membres de la comunitat educativa sobre aquesta qüestió. No sé si tu comparteixes aquest diagnòstic que fa la Conselleria.
Sí, comparteixo. Primer de tot, dic que soc neuropedagoga, no sóc psicòloga, un apunt, però està perfecte.
Corregit.
Moltes gràcies. I sí, totalment d'acord. De fet, crec que, tot i que pugui semblar, no, una dada alarmant, crec que és una molt bona notícia el fet de que s'estiguin detectant, perquè el fet de que hi hagi una detecció precoç, no, i una major detecció és el que ens permetrà poder abordar el problema, arribar a la solució.
Jo crec que en sabem tots una mica la resposta, eh? Però hi ha perfil d'assetjador i d'assetjat?
Tot infant pot agafar un rol o bé d'assetjador o bé de víctima d'assetjament. Dependrà del context emocional de cada infant. Sí que és veritat que estudis demostren que els nens que tenen aquests comportaments tenen una desconnexió en quant a l'empatia. Poden tenir, doncs, problemes amb empatitzar, i nens que poden patir assetjament tenen potser un grau més reduït d'assertivitat, de poder posar límits, i una autoestima potser una miqueta més baixeta.
Hi ha un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que constata que el risc de patir abús escolar es triplica en infants que tenen el trastorn de l'espectre autista. Hi ha col·lectius que són més vulnerables que els altres pel que fa a l'assetjament escolar?
Sí, és cert que hi ha col·lectius com, per exemple, com bé deies, no? Els nens que tenen TEA o TDA tenen un 3 vegades més de possibilitats de patir assetjament, però sí que és veritat que qualsevol nen està al peu, no?, de poder patir-ne. Sí que és veritat que nens que tenen una dificultat econòmica, el tema de la sexualitat, tema de patir, de tenir algun tipus de diferenciació, els hi fa posar com una mica més al peu del canó, no?, de poder-ho patir al focus, sí.
Quan parlem d'assetjament escolar, quan posem aquesta etiqueta, que ja sabem que a vegades són reduccionistes, però a vegades les necessitem, com el podem diferenciar del que vindrien ser altres conflictes que puguin tenir els alumnes? Perquè no tot conflicte és assetjament,
totalment,
no?
Totalment, i això és molt important, perquè a vegades hi ha una mica de pànic, no? Per anar amb les mares, a vegades em diuen, mira, és que a la meva filla o al meu fill avui s'han burlat d'ell, o avui ha tingut un altre conflicte, és que li estan fet bullying, i és molt important aquesta diferenciació, perquè no tot ho és. Llavors, normalment es parla de tres aspectes per començar a poder parlar de bullying. Una és la intencionalitat, que hi hagi una intencionalitat de fer un mal o bé emocional o bé físic. L'altra és en el temps que sigui prolongat, que sigui un acte prolongat amb el temps. I una altra és una diferència de poder entre la víctima i la persona que fa aquests actes.
Per tant, ens haurem de fixar en aquests tres factors,
sí,
no? I a
sí.
partir d'aquí, si tot ens surten positius per entendre'ns...
Comencem a valorar. A veure, sí.
Quins són els símptomes o els primers senyals d'alerta, que ara ens has dit aquestes tres branques que ens seran molt útils, que podem detectar en un nen o una nena que pateix assetjament? Perquè a vegades no som allà, no?, quan s'està produint, però sí que hi ha algunes senyals que potser ens poden activar el senyal per començar a sospitar?
Sí, no hi ha només una senyal, són moltes, no? I a vegades és difícil perquè hi ha nens, per exemple, que estan començant amb l'adolescència, els canvis d'humor, per exemple, són molt grans. L'altre dia una mare em deia, és que jo com, Cindy, com si em dius canvis d'humor, no? És que tot adolescent té canvis d'humor. El meu fill té quasi 14 anys i arriba per la porta i un dia m'estima moltíssim i un altre dia no em vol ni veure. És important fixar-nos en... com comentava, canvis d'humor, però sí, hi ha més tristesa, hi ha aïllament, i a vegades també hi ha canvis físics. Mals de caps, mals de panxa, pèrdua de l'apetit,
no tenir gana.
I després, algo molt important és si vol anar o no vol anar a l'escola. Quan hi ha excuses...
Aquí s'encén la llum vermella,
sí,
no?
Molt reiterat, no? El no vull anar, és que no em trobo bé, quan hi ha excuses, entenent, doncs buscar les vies per no poder anar. Una insatisfacció, una tristesa, doncs aquí hem d'estar ben alerta, perquè pot ser que estigui patint assetjament o pot ser una altra causa, però alguna cosa està passant.
Per tant, estem alerta.
Sí.
Com afecta a nivell psicològic i emocional en el dia a dia d'un menor, no? I com pot afectar això també en el seu desenvolupament com a persona?
Clar, doncs afecta, evidentment, amb l'autoestima. Nosaltres som éssers que necessitem la connexió davant de tot i sentir que no formem part, no?, i la pertinença d'un grup ens afecta també neurològicament. Estan en ple desenvolupament i pot afectar en quant a autoestima, com dèiem, a possibles depressions en edat tempranes i després en l'edat adulta hi ha estudis que demostren que la gent que ha patit un bullying reiterat, un assetjament reiterat, pot tenir 7 vegades més de possibilitat de patir un trastorn emocional.
Poca broma.
Poca broma,
Poca broma. Avui també és el dia, dèiem, en contra de l'assetjament escolar, però és que darrerament, en els últims anys, hi ha un factor que ha fet que això es pugui incrementar, que és el ciberassetjament, no? Amb la implantació de les noves tecnologies, que s'han posat també a l'abast dels joves, l'assetjament ha fet un pas més enllà i ha sortit de les aules d'aquest horari no escolar. En el cas concret del ciberassetjament, que pot produir-se en qualsevol moment, a dins i fora del centre escolar, quines conseqüències afegides heu vist que té en els infants i joves?
Doncs provoca molt més estrès. Hi ha una no poder sortir d'aquest assetjament, no? Quan passa en un context concret, el nen o nena pot tornar a casa o pot fugir d'aquest espai i trobar una mica una balsa de pau, de tranquil·litat. El ciberassetjament et persegueix. No hi ha calma, està a tot arreu, no? Llavors, hi ha una major afectació en quant al cortisol que després, no?, a activar tot el tema de l'estrès continu, que evidentment això provocarà una major afectació emocional.
Com podem controlar els pares i l'entorn dels joves i prevenir aquest ciberassetjament? Com els podem ajudar?
Jo més que control, pararia de prevenció. Posar el focus en nosaltres. Quan parlem d'assetjament o qualsevol comportament infantil, hem de tenir molt clar que nosaltres som els que hem d'actuar i deixar de culpar, no?, buscar la culpa amb els menors i agafar la responsabilitat que com a adults està en la nostra mà. Llavors, més que el control, perquè la manera en què eduquem provisia, no?, tot això que està passant, és educar en autoestima, en buscar espais de conversa sense judici, deixar també com a pares i mares de... utilitzar eines educatives que tenen a veure amb el xantatge, amb la manipulació, perquè tot això al final el que estem provocant és un model d'actuació amb els nostres nens i nenes. En el tema del ciberassetjament, doncs fer una bona comunicació en com utilitzar les xarxes socials, evitar que els nostres nens i nenes tinguin xarxes socials ben d'hora, perquè això provoca una falta d'autoestima, los likes, no?
La validació.
La validació aliena. Externa, aliena, exacte. I la validació aliena va molt més del físic. Quan jo des de petit t'estic dient que has de fer les coses perquè t'estimi algú, això també és validació aliena. I això passa a famílies i a escoles. Llavors, fomentant una bona autoestima i la validació pròpia va més enllà del que jo vull que tu facis.
Quanta feina.
Molta.
Quanta feina tenim per fer els adults per començar. Des dels centres educatius, des de les escoles i els instituts, alerten, de fet, que la majoria d'aquests casos d'assetjament comencen fora de l'escola i comencen precisament a través del telèfon mòbil, a través de les xarxes socials, com el WhatsApp i altres xarxes, i que això els complica detectar-los. I parlen precisament del paper clau, no?, de les famílies. Com ho fem? Ja ens has sí, fet la pinzellada,
exacte.
Eh?
Bueno, també és molt important el regular quan donem dispositius als nostres infants. Evidentment, hi ha un desenvolupament cerebral que fa que els infants tinguin un menor control de les accions que fan, o almenys una menor consciència de què provocarà allò que fan. No? El còrtex prefrontal es desenvolupa als 25-30 anys i nosaltres els hi volem donar unes responsabilitats que no les tenen.
Que no en tenen ni 16.
O 11 o 9 anys, perquè hi ha nens que tenen WhatsApp amb edats molt, molt tempranes. Llavors, és molt important, doncs, això, controlar d'una manera respectuosa, informar i estar a l'aguai. En el moment en què tu dones un dispositiu, doncs, informar l'infant que ja hi ha un acompanyament. No tant un control perquè no em fio de tu, sinó és que és la meva responsabilitat. Llavors, no deixar-la anar quan tu veus que és que ja no puc fer res, és que ja té 12 anys, és que es tanca, bueno, és que no és del res, a vegades passem del res al tot. Llavors, tenir aquesta responsabilitat com a famílies de saber quan has d'introduir i quan ho facis amb una progressió.
Ens marxem de la família i ens posem a l'aula. Els professors són els adults responsables durant l'estona que els alumnes i les alumnes estan a classe, que també és un entorn on hi pot haver aquest assetjament. Quines eines tenen aquests professors i com haurien d'actuar quan detecten que hi pot haver un cas d'assetjament a l'aula?
La millor eina és la prevenció. Llavors, eines que tenen ara, pues la veritat és que hi ha molts mestres que estan patint perquè hi ha una falta de formació, hi ha una falta de recursos. Llavors jo el que diria és hem de fer una introspecció, no? I hem de fer una crítica i hem de començar a plantejar-nos d'una manera molt seriosa el fet de canviar el model educatiu del conductisme. Si només ens fixem amb el que fan els alumnes i els etiquetem i no els hi deixem un espai on poder ser d'una altra manera, perquè jo et dic que ets d'una manera, si això aquestes etiquetes que ens fan tan mal, es tradueix en educació emocional, en poder veure què hi ha darrere de la conducta. A vegades hi ha molta crítica amb totes aquestes noves maneres d'educar, no?, de criança conscient, que al final per mi és la clau. Des d'aquí, des de que som petits, des de que s'acompanya des del respecte a la dignitat, des de que realment veus a l'altre com una persona que és molt més que el que fa, es pot començar a treballar. Llavors, amb els mestres, jo diria treballar molt més a l'aula el tema de l'empatia, el tema de l'intel·ligència emocional, i els mestres necessiten aquesta formació i aquest acompanyament. No val dir, és la teva responsabilitat, aquí estàs, quan realment no els hi donem les eines.
De fet, des de la Conselleria d'Educació, que tenen molta feina per fer per endavant, han engegat una campanya sobre els senyals d'alerta de l'assetjament escolar per augmentar precisament això que tu ens deies, aquesta detecció precoç, que és clau perquè aquest assetjament no esdevingui. La iniciativa vol sensibilitzar l'alumnat i també les famílies de la necessitat de detectar l'assetjament escolar. No sé si coneixes la campanya, Cindy. Si creus que és necessària i si pot fer bé el col·lectiu escolar.
Per suposat, tota campanya que vagi dirigida a prevenir i a acompanyar tant a la persona que està rebent l'assetjament com la persona que ho rep, perquè ens oblidem que hi ha tres actors en l'equació, no? Està la persona que fa l'assetjament, està la persona que la rep i estan les persones que la veuen, no? Els observadors. I això és clau. Per acompanyar a la persona assetjada i per prevenir. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt que diu que ens traumatitzem en solitud i ens curem acompanyats. És important que aquests nens que observen puguin dir això no està bé, perquè no hi ha...
A vegades fa por, oi?
A vegades fa por pel tema de la connexió, no? Però si empoderem i els hi donem espais on poder expressar, això farà que la víctima se senti acompanyada. Intel·ligència emocional, empatia... No? Treballar aquests
conceptes. Anem a parar aquests conceptes que ens han anat acompanyant durant tota l'entrevista. A casa podem detectar que el nostre fill presenta aquests símptomes que tu ens has indicat molt bé, perquè està sent assetjat, però mai pensem que el nostre fill pot ser l'assetjador.
Clar. Cap pare pensa, no? I en tant que hi ha nens que assetgen, són fills d'algú, no? I poden ser els nostres fills. Doncs també molta alerta, és molt més difícil, però hi ha una cosa important, i és que estudis recents han demostrat que els nens que assetgen són nens que tenen aquestes dificultats d'empatitzar, però aquestes dificultats d'empatitzar venen d'una hiperactivació, no?, d'una part del cervell que està focalitzada en moments d'estrès molt puntuals. Són nens que majoritàriament estan sota actituds o bé de violència directa o indirecta, o bé de famílies, doncs, que de manera indirecta jutgen. Llavors és important fer una autocrítica, una observació també, deixar la culpa, simplement analitzar què estem potenciant a casa. Llavors, espais de no judici, no alarmar-nos en el moment en què sabem o podem saber que el nostre fill té aquests comportaments, intentar empatitzar. No hi ha persona que actuï malament sentint-se bé. Crear un vincle i poder treballar en promoure aquestes actituds d'empatia.
I en cas de necessitar-ho, demanar ajuda d'un professional que sempre...